Una religiosa amb una incapacitat física que no pot resar amb la comunitat ens deia que des de fa anys s'uneix diàriament a les pregàries de Ràdio Estel. És un motiu de goig. La ràdio és un servei públic per persones grans o impedides. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Pot ser la teva aportació trucant al 93 409 2770. Informa-te'n a radioestel.cat.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
L'obra convidada al mes de gener a la finestra oberta al dipòsit de reserva del Museu de Montserrat és Ametllers florits i serralades, de Francesc d'Assís Casademont-Lidier. La pintura d'aquest artista barceloní, que va morir a Girona l'any 2007, no té comparació amb cap altre del seu gènere. El seu cromatisme és sobri i apagat. Les seves pinzellades formen una trama gairebé d'enginyeria per presentar-nos uns paisatges més somiats que reals, silenciosos, amarats d'una dolça melangia que conviden al repòs i a la reflexió. Casademont-Lévier és més un pintor de museu que de galeria. Les seves obres són a Europa i a Amèrica, on destaquen pels seus colors inventats, plenament vius, com estan les estructures de les seves obres que tenen tant d'imaginació com de poesia lírica. Francesc d'Assís Casademont va ser membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Barcelona. Els seus paisatges, com és el cas de l'obra Ametllers florits i serralades, aconsegueixen que l'observador atent s'emocioni amb aquesta difícil barreja de color tènua i obra difuminada, com si estigués en presència d'una nebulosa que envolta la seva obra, com si la tardor hagués arribat als arbres propers a la costa. Casademont-Lévier és un inventor de colors, però també d'un món ideal, un món tal com ell li hagués agradat que fos.
Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana us detallem quins són els temples jubilars per l'any de la Misericòrdia. Les diòcesis catalanes han designat 26 temples a part de les 10 catedrals. Aquesta és la principal novetat de l'any sant i que farà que hi hagi milers de temples jubilars repartits per tot el món.
Avisa els oients. Segurament has trucat a la ràdio per dir la teva.
Ho faria d'una manera
més... Fa temps que ho fem així.
Ja, però és que és una cosa que no...
Per respondre una pregunta, per anar-hi de públic, o fins i tot per trobar qui t'ajudi a fer el discurs del casament de la teva neta.
Hola, sóc en Pere.
Però ara també pots trucar-nos per explicar un record, una anècdota o simplement la teva bona experiència amb un producte que hagis descobert gràcies a la ràdio. Si ets un ràdio encantat, entra a radioeficàcia.cat o truca al 935 455 883 i deixa'ns el teu missatge. Seràs el protagonista de la nova campanya sobre l'eficàcia d'aquest mitjà. Radioeficàcia.cat.
Ràdio Estel.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves amb Fe. Avui, amb alumnes de 16 i 17 anys, donarem resposta a la següent pregunta. Què és la fe o què vol dir tenir fe?
A Ràdio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.
Doncs saludem els tres joves que avui ens acompanyen. Guadalupe, bona tarda. I també l'Adriana i el Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Hola. Està també, com és habitual, Pedro Rovira, sacerdot, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui, Jacob Bellido, bona tarda.
Bona tarda.
Ell és pare de quatre fills, esperant el cinquè, i també catequista d'una parròquia d'aquí de Barcelona. Comencem.
Pero podemos definir a la fe como el creer que Dios nos dará aquello que estamos pidiendo. ¿Qué pasa si después de orar por lluvia no llueve? ¿Quiere decir que no tuvimos fe? ¿Eso nos dice que Dios no existe? Muchas veces confundimos a la fe con un profundo deseo de obtener aquello que estamos pidiendo. Eso nos puede llevar a la destrucción de la fe misma, a chasquearnos de Dios y de las maneras en que Él actúa.
Doncs Guadalupe, Adriana, Joan, us preguntem, la fe és esperar que les coses que desitgem surtin tal i com nosaltres volem? Per exemple, vull aprovar l'examen amb un 7 i, per tant, esperes treure aquesta nota, esperes treure un 7. Però si no treus la nota esperada, llavors vol dir que Déu és dolent? En definitiva, la fe és esperar que Déu doni resposta als nostres desitjos?
Jo crec que el més important és tu esforçar-te i amb el resultat del teu esforç, pues, donar gràcies per lo que... O sigui, tenir una gratitud per lo que Déu t'ha donat, perquè tu potser has demanat un 7, però has de tenir fe en que el teu resultat serà el millor per a tu.
Uh-huh. Us passa, però, que a vegades perdeu la fe perquè les coses no surten com us agradaria?
Aviam, no és que es perdi la fe, sinó que es redueix. Pot ser, sí, perquè és difícil estar sempre agraït quan les coses veus que no et van com tu vols o com creus que haurien d'anar. És difícil estar sempre agraït, sí, per això quan les coses no surten sempre com tu vols és normal que un vagi perdent la fe. No... poc a poc, per així dir-ho, no de cop.
Uh-huh. Adrián, algun cop has perdut la fe o l'esperança en alguna cosa o en alguna persona?
A ver, con muchas amistades es muy fácil cuando hay una pelea que se pierda la fe o simplemente al que te vaya mal en un examen que creías que te iba a ir muy bien. Pero yo creo que la fe, o sea, en un primer instante tú puedes reaccionar pensando que todo es muy injusto, pero luego como ves que aunque te haya ido mal, eso te ayuda en un futuro, eso te ayuda a mejorar tu fe. O sea, no tiene que ser del todo bueno.
Porque alguna vez te ha pasado por eso, que con alguna persona en concreto
sí,
te ha defraudado
sí.
Y has dicho, yo con esta persona, de una manera u otra, pierdo la fe, ya no puedo confiar más.
Sí, con una amiga hace un par de años, que tuvimos una pelea y éramos amigas desde la infancia. Y pues mi primera reacción fue la indiferencia. No quise hablar del tema, me alejé de esa persona. Y luego con el tiempo me di cuenta de que si tú buscas a esa persona e intentas resolver el conflicto, pues aprendes más de esa persona, te acercas y la relación o termina de alejarse o acercarse y eso te hace crecer.
Uh-huh. Muy bien.
Fe no es creer que Dios me dará lo que le pido, es creer que me contestará y punto. El cómo contestará y la manera en que lo hará no me toca a mí decidirlo, simplemente aceptarlo. Eso hace necesario que la fe esté centrada en Él. Cuando oramos a Dios creyendo que Él nos dará lo que deseamos, entonces nuestra fe se aferra a lo que le pedimos, pero no a quién le pedimos. Las bendiciones son bendiciones cuando vienen con Dios. Si Él no está con ellas, entonces llegan a ser las más grandes maldiciones.
Bueno, Jacob, Pere, m'és igual qui comença. Per a vosaltres, què seria la fe, o què vol dir tenir fe, ja des d'un altre punt de vista, per l'edat que teniu, no?
Bueno, mi experiencia de joven, de adolescencia, era un poco una fe más religiosa, ¿no? En el sentido de un Dios premio-castigo, ¿no? De que tenías que portarte bien para recibir un premio. Y si te portabas mal, pues las cosas te iban mal. Entonces, la vida la vivía un poco en esta dinámica, ¿no? De que si hay algo que me funcionaba mal, era porque me había portado mal y tenía que ir como a reconciliarme con Dios para que me fuera bien. Me di cuenta con el tiempo de que esto no era realmente así, sino que he visto durante los años, a través de muchos acontecimientos que me han ido pasando, que Dios no es que te premie o te castigue, sino que Dios te quiere como eres. Y veo que la fe es descubrir esto, que Dios te quiere como eres y que lo que te pasa es, como decía un poco lo que se acaba de escuchar, todo es providencia de Dios, todo parte de Dios y lo único que tienes que hacer tú es aceptarlo y vivirlo así en esa dimensión. Entonces, yo he vivido acontecimientos que en el momento han sido como dolorosos, han sido situaciones difíciles, sobre todo en el noviazgo, etcétera. Pero ahora veo que aquellos momentos eran necesarios para hoy. Con lo cual, veo que todo lo que me ha sucedido, lo bueno, lo malo, al final todo es para bien. Uh-huh. Y veo que la fe te confirma que esto es así, que Dios es bueno y que pase lo que pase, Dios existe y actúa.
Pere?
Bé, jo que cal diferenciar entre creure i fe, no? Podem creure però després això té una afectació o no a la teva vida. La fe és un pròstem en camí. La fe és una paraula, una promesa. La fe és un do de Déu. Però algú t'ha d'anunciar aquesta paraula que posa en camí. El pare de la fe és Abraham, no? I és Abraham per què? Perquè va rebre una paraula i va posar en camí, va obeir, i després va veure. Perquè la fe és un esdeveniment. La fe és una experiència, és una trobada. La fe és la vida de Crist, la vida eterna en tu. Per tant, no podem dir que la fe la tinc. Estem sempre en gestació, en camí de fe, en camí de conversió. La fe és una iniciativa de Déu. I l'únic que ens demana i ens prepara l'Església és acollir-la. Per això necessitem que algú ens anunciï. Necessitem que nosaltres anunciem al món, a la gent, una paraula. I no és que ho entenguin. No és qüestió de 2 + 2 = 4. És qüestió de que es fiïn d'aquesta paraula i deixin que doni fruits en el moment, en el temps i el ritme que Déu vulgui. Però sempre com un do, com una gràcia, que Déu concedeix a qui escolta. Per això el pobre, el que té una vida allunyada de Déu, ho té més fàcil després per acollir aquesta paraula. Perquè qui pot anunciar-te l'eternitat, l'esperança, el perdó, la misericòrdia? Si no és l'Església, en el món d'avui això no passa, no? Per tant, fer i creure és diferent. Creure és assolir uns postulats, unes doctrines, unes teories. La fe és la vida de Crist en tu, la vida eterna en tu. Per això, dir que tinc fe és una mica presumptuós, perquè tu transparentes, comuniques la vida de Crist. Jo estic en camí. Hi ha moments, pincellades, que puc, a lo millor, oferir això. Però moltes vegades posem entrebancs i dificultats. La fe no és, ni molt menys, un amulet. La fe és, torno a dir, un esdeveniment que, quan ho experimentes, canvia la teva vida. Des de dins, no fora, no de façana, no d'hipocresia.
Joan, em comentaves que estàs en una etapa en què has perdut una miqueta, no?, la fe.
Sí, aviam. Últimament estic perdent, per així dir, la fe, perquè les coses no estan anant tal i com jo volgués que anessin. O sigui, el que vull dir és normal, el que he dit abans, és normal que un perdi la fe, vagi perdent la fe a poc a poc, quan les coses deixen d'anar o com anaven abans, o sigui bé, o com no vols que vagin les coses. Ja l'altre cop que vaig vindre aquí, ja ho he parlat amb gent sàvia en això, per exemple, catequistes, mossens, és molt normal tindre, per així dir, una crisi de fe, és el més normal del món, dintre de la vida d'un cristià, per així dir-ho, és el més normal del món tindre una crisi de fe, i mossèn Pere ja ho va dir quan vaig vindre, que un cristià és més cristià quan ha tingut una crisi de fe i ha sortit d'ella, clar, o sigui, ha sortit creient en Déu, no deixant de creure. Jo crec que és una desgràcia no creure, sinó deixar de tenir fe, perquè, com ha dit abans, no és una qüestió de 2 + 2, sinó de fiar-se, de tindre fe.
Però durant aquest temps també és veritat que no acabes d'estar del tot bé, no?, potser, en aquesta pèrdua de fe.
No, perquè, o sigui, clar, és en el que s'ha basat la meva vida, per així dir-ho, ha canviat, o sigui, ha canviat una mica. Per això no acaba de...
Esto es habitual, ¿eh, Jacob, en los jóvenes, no?
Sí, totalmente. Yo pienso que hoy día vivimos en un mundo donde lo que nos llama la atención es lo que podemos tocar, ¿no? Por eso nos encanta el móvil y las revistas y todo eso, pero lo podemos tocar. A Dios no se le puede tocar con físicamente, en este sentido. O sea, Dios no le vemos. Pero, claro, eso, con los jóvenes hay un salto ahí. Hay un salto que cuesta verlo, porque la sociedad de hoy día pues te invita a esto, a tocar, a experimentar, a vivir, y Dios, ¿dónde está? Y entonces es muy difícil esa maduración de la fe que se dé cuando uno está solo, porque cuando uno está solo, en el ambiente donde se mueve, tiendes tú a captar lo que, o sea, si te mueves en un ambiente de un grupo de amigos que no tienen fe, lo más probable es que pierdas la fe que te has recibido en el colegio de tus padres. En mi caso, yo estudié en un colegio de monjas, recibí la fe de mis padres como me la pasaron, y tuve también esta experiencia, esta crisis que puede tener este joven o puede tener cualquier otro. Lo que yo conté en aquel momento de mi vida con una ayuda extra, que fue vivir la fe dentro de una pequeña comunidad que a mí me sostuvo, me acompañó, me guió, me animó, Y eso, el vivir la fe dentro de una pequeña comunidad, a mí me en esa maduración, digámoslo así, en ese impasse de la adolescencia, de los primeros años de la juventud a la edad adulta que tengo ahora, pues para mí ha sido crucial. Si yo no hubiera tenido una comunidad detrás, pues seguramente ni estuviera casado, ni tendría hijos, ni iría a la iglesia. Uh-huh. Porque el ambiente en el que yo me movía, sobre todo yo estudié biología en la universidad, era un ambiente profundamente ateo, donde la gente, la mayoría no era practicante. Entonces fue un momento, pues como tienen tantos jóvenes, que a mí me costó. Pero que, como digo, a mí el tener detrás una comunidad me ayudó, porque en ese momento a lo mejor yo no veía a Dios en ningún lado, pero lo veía en los hermanos de la comunidad. Y para mí eso me dio esperanza. Uh-huh. A decir, bueno, si tú no lo ves ahora a Dios porque por lo que fuera, pero veía hechos en otros hermanos y a mí me llamaba eso a la fe. Entonces fue una ayuda en este impasse que yo creo que todos los jóvenes de hoy día tienen, ¿no? Porque cuando estás con tus padres es más sencillo, ¿no? Porque te fías de tus padres, pero llega un momento en la adolescencia que cortas un poco con tus padres, quieres ser tú, ¿no? el protagonista y muchas veces la fe de tus padres no te sirve a ti. Uh-huh. Tienes tú que madurarla.
Pere, li vols dir algo al Joan respecte al que ha dit?
Que és molt natural, és a dir, el dubtar i tenir crisis de fe forma part del camí cristià també, és a dir, un madura. La crisi de fe té una part pedagògica. Veure qui hi ha en el teu cor, quina experiència tens de Déu. Davant d'una crisi no serveix la teoria, ni la catequesis, ni el manual. Davant d'una crisi de fe, la nit fosca de Sant Joan de la Creu, forma part del camí cristià. La nit fosca, al moment que no veus res, hi ha desert, només tens una cosa, memorials, experiències. Avui he tingut la missa amb 6è de primària i al col·legi, i això he dit als nens. Ara vosaltres aneu a l'església pels pares, acompanyats dels pares, darrere dels pares. Arribarà un moment, en 14, 15 anys, que això ja no us servirà. Ja necessitareu un mínim d'experiència personal. És a dir, respondre aquesta pregunta. Com saps que Déu t'estima? Clar, m'ho han dit. De moment el pare m'acompanya. Però arribarà un moment que no et servirà anar darrere del pare o de la mare, anar a l'església. Tu has de tenir un coneixement, una certesa. És a dir, un fet. I en això, per això estem a l'Església. I el que ha dit molt bé ell, és a dir, dins d'una comunitat cristiana. És a dir, els germans ens poden ajudar perquè jo tinc una nit fosca, jo tinc una crisi, i el germà dona un testimoni. Ostres, em pot ajudar, tu? Moments que no tinc... Tinc una buidor interior i un testimoni, un germà en concret, pot obrir-me de nou, pot revifar aquesta esperança. Jo dic, no m'agrada cosificar la fe. Jo sóc contrari a la fe. Tinc fe. No, si la fe és cada dia. És un do que cada dia el Senyor ens dona. I jo puc estar o no receptiu. Però que la fe no és una qüestió de fico la butxaca i aviro de rentes, no. Fins al darrer segon de la teva existència estem en procés de conversió i en procés d'obrir-nos a la fe. I a mi, jo que vinc de l'ateisme, ja ho sabeu, quan algú té una pregunta, a veure, demostra'm, on és Déu? Jo sempre dic el mateix. Mira la teva història. Contempla la teva història. Mira allò que tu n'has triat i que forma part del camí, entre cometes, en el sentit cristià, història de salvació que Déu ha dissenyat per tu. En el meu cas particular, viure fora de l'Església. Per tant, pots comparar. Quan un ve de la crisi, de la foscor, valora més encara quan rep aquest do de la fe. Quan un ha conegut la buidor, és a dir, ser tu el centre de tot, pots experimentar i pots agrair encara més i millor què vol dir trobar-te amb algú que et marca un camí de vida.
Adriana Guadalupe, no sé si voleu afegir alguna cosa del que s'ha comentat. L'Adriana sí que ens deia que havia perdut la fe, l'esperança, en aquest cas, amb una amiga, a través d'una discussió. No sé si tu, Guadalupe, del que s'ha dit, vols afegir alguna cosa?
A mi em sembla, per exemple, la mare Teresa de Jesús, ella deia que va estar molt temps de la seva vida sense fe, deia. Però que ella sempre va tindre la disposició, o sigui, a ser receptiva, a esperar. I ella... No és una qüestió de força de voluntat, de jo vull tenir fe, doncs estic receptiu a la fe, no. Jo crec que Déu posa molt al teu cor. Uh-huh. I ets tu que has d'entendre això i a poc, hi ha vegades que no ho notes perquè no ho entens, perquè és molt difícil entendre coses així. És molt profund, això. Llavors, necessites la llum de Déu. I jo crec que el més important per a la fe és estar disposat a que Déu t'expliqui. Perquè moltes vegades és ell que t'explica, no només tu que ho entens.
Jacob, la fe va y viene, ¿no? A veces uno piensa, bueno, yo cuando sea mayor, cuando ya me case y tenga mis hijos y mi familia, ahí ya la fe quedará estabilizada, ¿no? La fe se pierde, va y viene siempre, ¿no?
Yo pienso que lo dice San Pablo, que la fe es un combate. Y es así. Cada día, en la libertad que nosotros tenemos, somos libres de decidir si nos adherimos a la voluntad de Dios o no. Yo creo que los cristianos tienen que tener este deseo, ¿no? Dice el Padre Nuestro, ¿no? De aceptar la voluntad de Dios. Y cada día somos libres de adherirnos o no a esta voluntad de Dios. Hay que saber dónde está la voluntad de Dios. Entonces yo creo que en la medida en que uno se quiere, desea, como decía esta hermana, adherirse a esta voluntad de Dios, Dios habla en la historia y acontece. Si uno no está por adherirse a la voluntad de Dios, es posible que la fe mengüe. Entonces, yo veo que esto en mi día a día es así, es constante. Porque también veo que está el enemigo, es el demonio, que cada día te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Te pasa un acontecimiento en el trabajo, en la familia, algo que no entiendes, y tú como creyente, el demonio te invita a decir, ¿ves cómo Dios no te ama? ¿Por qué te ha pasado esto? Tú que vas a misa, tú que cumples, tú que haces, si has tenido una situación que no comprendes, es que Dios no te quiere, es que Dios no existe. Entonces, este combate que dice San Pablo, por un lado, es complejo, pero también es bellísimo, porque cuando uno sale, como decía el padre, cuando uno sale del combate con Jesucristo, sale fortalecido, sale con más fe. Entonces, es un proceso muy bello. Si tú lo vives junto a Jesucristo, es algo fantástico porque ves que realmente Dios actúa. Entonces, en mi caso particular, ¿por qué puedo estar abierto a la vida? Porque he visto que detrás de cada hijo Dios ha acontecido de una manera espectacular, milagrosa. Y entonces, ¿cómo no fiarme en tantas cosas, ¿no? Entonces, es verdad que es difícil, porque hay veces que uno está más desanimado por lo que fuera, ¿no? Hoy día vivimos una situación de crisis económica, de valores muy, muy fuerte, pero si uno está unido a Jesucristo, va como los discípulos, va caminando por encima de las aguas, de la muerte, y es maravilloso.
Guadalupe, Adriana, Joan, perquè tenir fe o esperança depèn de la nostra força de voluntat, o també necessitem que Déu ens ajudi a tenir aquesta fe?
Ja
podeu
abans,
contestar tranquil·lament i si no, passem la pilota al Pere, eh?
Ja t'ho he dit abans, aquesta pregunta és molt,
una
molt profunda.
L'actitud aquesta de dir, no, jo podré treure un set, dependrà de mi, del meu esforç, o necessito, Déu, ajuda'm una miqueta perquè m'està costant estudiar.
Està clar que tu no li pots demanar a Déu alguna cosa i que tu compleixi així. O sigui, t'has de posar de la teva part bastant, perquè, o sigui, quan tu li demanes alguna cosa a Déu, no t'ho dona el moment ni el que tu vols, exactament. O sigui, el que vull dir, t'has de posar de la teva part sempre. I això de que si tindrà fe és una feina només teva, o si t'ha d'ajudar Déu, no sabria què dir-te.
Voleu dir alguna cosa? Us atreviu o passem? Sí.
Bueno, pues a ver, yo creo que en momentos en que uno pierde la fe, porque, por ejemplo, te va mal en un examen que habías estudiado mucho y piensas, bueno, esto no es justo porque yo me esforcé y debí haber sacado mejor nota. y empiezas a perder la fe porque dices, esto no es como funciona el mundo, ¿sabes? No tiene que ser así. Pero esas situaciones te ayudan a pensar un poco en tu fe y de qué sirve esto. Y te saca de un estado de, yo digo que estás dormido, porque no te das cuenta de todo lo que tienes. Es como cuando estás enfermo y te das cuenta de que la salud es una cosa muy preciada. Y no te das cuenta hasta que finalmente la pierdes. Entonces, es como un despertar que te ayuda a mejorar tu fe.
Uh-huh. ¿Algo más, Guadalupe?
Yo creo que la fe, bueno, es un don, como ha dicho Vera. Y tú tienes que ponerte de tu parte, porque es como el refrán este de...
Adiós rezando. Adiós.
Sí. Porque Dios lo puede hacer todo. Lo puede hacer solo. Pero si quiere. Pero, hombre, o sea, más que nada te va a poner instrumentos alrededor tuyo para acercarte a él. Y tú puedes desaprovechar las oportunidades o dejar que te lleve.
Uh-huh. Mario, escuchamos otro corte del Papa Francisco.
La fede es un dono de Dios, ma la fede viene, si tú sei nel suo popolo, si tú sei adesso nella chiesa, si tú sei aiutato per i sacramenti, per i fratelli, per l'assemblea, se tu credi che questa chiesa è il popolo di Dio.
La fe es un don de Dios, pero la fe viene si tú estás en su pueblo, si tú ahora estás en la iglesia, si tú te dejas ayudar por los sacramentos, por los hermanos, por la asamblea, si tú crees que esta iglesia es el pueblo de Dios. Entonces también preguntamos a Jacob y al Pera si la fe es un don de Déu o si la fe depende del nostre esforç.
Evidentment que no és el nostre esforç. És a dir, jo poso l'exemple meu, som quatre germans, no? I el més allunyat de l'Església i el més tancat era jo. És a dir, per què jo i els altres no? Hi ha un misteri aquí. El que és veritat que el Senyor vol donar la fe, no per a ús personal. No és un premi, ni és un, com diria jo, un guany personal. Està en funció d'una missió. Està en funció d'un anunci. Està en funció de ser realment testimoni. La fe no és un sentiment, eh? També m'agradaria afegir això. No és avui tinc fe, demà no tinc fe, no. La fe, torno a dir, és una trobada, una realitat. És quelcom experimentable, gairebé tangible. La fe canvia la teva vida, però necessitem que algú ens anunciï. I papa ha dit una cosa que és fonamental. Dins de l'església, jo per comprar patates vaig a la botiga, per comprar un cotxe vaig al concessionari. Per demanar la fe, necessito d'una església, necessito d'una comunitat, necessito d'uns sacraments. Per què? Perquè l'església és la depositària de la fe. El problema de molts cristians és que s'estan arrossegant amb una concepció purament individualista, subjectiva de la fe. No, dins de l'església. Perquè l'església té aquesta missió, oferir-nos, donar-nos, lliurar-nos, regalar-nos la fe. Jo sempre pregunto en la parròquia, en les homilies, demanem la fe, la pregària? Demano moltes coses. De treure un 10, un 8 o un 9 en exàmens. Que el pare i la mare tinguin salut, que no sé què, que no sé quan. Però demano la fe, jo? Tinc aquesta humilitat per demanar la fe cada dia? Ah, aquest és el problema. Per això el papa, com sempre, dona en el punt central, no? La fe dins de l'església. L'Església no és la paret, no és el temple. L'Església és la comunitat de batejats.
Jacob, medio minuto, ¿quieres añadir algo?
Sí, dice también San Pablo que la fe viene a través de la escucha, ¿no? A través de la necesidad de la predicación. Entonces, no lo veo yo tampoco como un esfuerzo, sino como la necesidad de escuchar y de recibir esta buena noticia. Si uno no la recibe, es imposible que este don, como dice la Iglesia, es un don sobrenatural, llegue a ti. Entonces, hay que, por un lado, la Iglesia tiene que anunciarlo, tiene que predicarlo, y por el otro, el que escucha tiene que aceptarla.
Uh-huh. Muy bien. Guadalupe, Adriana, Joan, gràcies per haver-nos acompanyat.
A tu, moltes gràcies.
També al Jacob i al Pere.
Molt bé.
Fins dissabte que ve. Adéu. I al Mario Ramírez, a les vies de so.
Joves amb fe. Els dissabtes a 2:15 de la tarda amb David Medrano.